Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 d'abril de 2024. Va, que queda poca estona perquè surti el sol. Serà d'aquí a menys de 20 minuts a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 8:45 de la nit a Alcanar, a l'altra punta del país. De seguida el Martí Oliveres, que ens portarà el temps d'aquest cap de setmana estrany, perquè està dividit el país en dos, com us explicàvem ahir, en alguns punts, sobretot a l'interior, al Pirineu, a Terres de l'Ebre, etc. Estem amb temperatures pràcticament d'estiu. Potser avui no s'arribarà als 30 graus com ahir sí que es va fixar a les comarques de Lleida. Vam arribar per primer cop aquest 2024 als 30 graus, però en canvi la part del litoral farà bastanta menys temperatura, fruit bàsicament dels bancs de boires que hi ha al damunt de la costa. Ahir es va arribar als 30 graus, però és que aquesta matinada, atenció, de seguida ens ho explicarà el Martí, ja hem tingut la primera nit tropical de l'any a Catalunya. El Priorat, 21,6 graus de mínima tota la nit a Margalef, al Priorat. Per tant, fenomen gens habitual el d'aquestes temperatures per aquesta època de l'any, a dia 7 d'abril. En un diumenge, en tot cas, que es desperta amb doble ressaca esportiva, d'una banda, història del bàsquet. Aquesta matinada, els Memphis Grizzlies, fa molt poca estona, a la NBA, han retirat el dorsal de Marc Gasol. És un fet reservat, com sabeu, només a les llegendes del bàsquet mundial, i que confirma la seva figura, i que s'afegeix, a més, el fet que ja li van retirar la samarreta als Lakers a Pau Gasol, el seu germà. Són els primers germans de la història a qui se'ls hi retira. Ressaca important, per tant, per la família Gasol i per al bàsquet català. També ressaca esportiva des de Sevilla, on aquesta matinada l'Atlètic de Bilbao ha guanyat la Copa del Rei 40 anys després, partit que començava tard i que acabava, evidentment, molt més tard. A les 10 de la nit començava, va acabar a la 1 de la matinada després de pròrroga i penals. Veurem quin efecte té això en plena campanya electoral a Euskadi, perquè ja ens ho advertia l'Arnau Mañé, té un pes significatiu, sobretot perquè, el que dèiem, fa 40 anys que no es guanyava aquest títol. En parlarem de tot plegat en un dia que, i un diumenge que farem, com sempre, a basar de les sorpreses del Beurleg, i de seguida Zanon i Llucia Ramis, farem l'embalat de mossèn Nin, i tindrem una sèrie de converses que us recomanem molt. Els actors Carlos Cuevas i Àngela Cervantes vindran a presentar-nos Jauria, l'obra que des d'aquesta setmana és al Teatre Romea, que parla dels fets de la manada. Vindrà David Bueno per parlar de neurociència, educació i pantalles, i xerrarem d'una pel·li preciosa, Entre l'art i la ciència, que es diu La Sinfonia dels Herois, la història d'un metge, d'un neuròleg especialista en càncer cerebral, que ha fet servir la música per unir alguns dels seus pacients. En parlarem de tot plegat des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Marina Arbós, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, això. Aquest era el moment, fa molt poca estona, que el número 33 de Marc Gasol penjava ja al lloc de les llegendes del FedEx Forum de Memphis, després que aquesta matinada els Grizzlies han concedit l'expivot de Sant Boi el reconeixement més gran que pot fer la NBA als seus ídols, que és que li han retirat el seu dorsal, el número 33.
Sí, ha estat després del partit Grizzlies 96-116, derrota, però que en cap cas deslueix l'homenatge a Marc Gasol, en una cerimònia en què, amb acompanyament de llums i fums, s'ha alçat de terra una lona simulant la samarreta, molt més gran que una samarreta de jugar bàsquet, amb els colors de la franquícia de Tennessee, el número 33 i el nom de Marc Gasol cap al sostre del pavelló, en presència de l'actual president del bàsquet Girona i de la seva família. El mitjà dels Gasol és el segon català amb dorsal retirat a l'NBA, després del seu germà Pau, a qui els Lakers van concedir el mateix honor. Com deies fa un moment, són els primers germans a la història de l'NBA amb els dorsals retirats, dos jugadors que no són dels Estats Units, que en aquest cas han arribat allà des de Catalunya, des de Sant Boi, i és el tercer, els Memphis Grizzlies, després de Tony Allen i Zach Randolph, que havien set companys seus a l'equip de Memphis, i de fet l'han acompanyat sobre el parquet, al costat també de Mike Conley, amb qui van formar tots plegats el legendari Corford, que encara recorden els aficionats. Marc Gasol ha agraït l'homenatge amb aquestes paraules.
Aquesta setmana hem estat aquí amb la meva família gaudint de la ciutat. Hem vist moltes cares conegudes, molts vells amics, i l'amor i el respecte que hem rebut de l'afició i de tota la gent de Memphis el recordarem tota la vida. Vam arribar aquí l'any 2001 i el vostre suport i el vostre amor han sigut constants sempre. Així que moltes gràcies per això, de debò.
I és que la història de Marc Gasol amb els Memphis Grizzlies va començar abans que en fos jugador, perquè ell va arribar a Memphis amb 16 anys amb tota la família Gasol acompanyant el seu germà Pau, que va jugar primer als Grizzlies abans que ell. Després va vestir 11 temporades la samarreta dels Grizzlies amb el 33 a l'esquena i es va convertir en una de les figures més importants de la història del club, per la transcendència evidentment sobre el parquet, però també per la seva empremta fora de la pista. Gasol va ser distingit com a millor jugador defensiu de l'NBA a la temporada 12-13, va participar en 3 edicions de l'All-Star, en una d'elles per cert fent el salt inicial amb el seu germà Pau, i va ser escollit el millor 5 inicial del curs 14-15. Amb en marca l'equip, els Grizzlies, que eren una franquícia modesta, van jugar 7 play-offs seguits i unes finals de conferència l'any 2013. Després de l'homenatge a Memphis, a Marc Gasol li queda encara pendent una celebració a Girona, on presideix el club de bàsquet masculí i on es va retirar com a jugador. Ell mateix ho va avançar divendres en una entrevista al Tu Diràs.
Des d'aquí, totes les felicitats al Marc Gasol, a la família, perquè és absolutament històric per l'esport català, per dues llegendes del bàsquet com en Marc i en Pau Gasol, i que avui es concreta d'aquesta manera. També d'aquesta nit i matinada, ressaca per l'Atlètic de Bilbao, que a més de saber on ho ha estat celebrant, si és que encara hi són, s'ha proclamat després de 40 anys campió de la Copa del Rei de futbol.
Sí, en una final que s'ha decidit a la tanda de penals, passats 3 quarts d'una de la nit. Havia començat a les 10, el partit s'ha acabat amb empat a 1, amb gols de Dani Rodríguez pel Mallorca i de Sancet per l'Atlètic Club. No s'ha decantat a la pròrroga, i des dels 11 metres, Raúl García, Muniain, Vesga i Berenguer han marcat per l'equip Biscaí, i Morlanes, l'aturat Aguirre-Zabala i Radonjic, que ha xutat fora, han fallat pel mallorquí, de manera que la tanda de penals s'ha acabat amb 4 llançaments per banda, no ha calgut el cinquè després que Berenguer fes el gol que ha resultat definitiu. Feia, com dius, 40 anys que l'Atlètic Club no guanyava la Copa del Rei, havia perdut les 6 últimes finals que havia jugat, 5 aquest segle i una l'any 85, l'any després d'haver guanyat l'última, i per això l'entrenador Ernesto Valverde ho valorava així, ho tenia en compte a l'hora de parlar d'aquest triomf.
Ha sido una maravilla. Hoy hemos sonreído nosotros después de mucho tiempo y esta copa significa mucho para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club, para toda la gente que quiere el Athletic, y nos alegramos sobre todo de que todos estos que han venido aquí, todos los que estén en Bilbao, todos los que estén en cualquier parte, que sientan el Athletic, que ya han tenido una alegría que la llevamos usando desde hace mucho tiempo, muchos años.
Per cert, Xavi, sí que hi ha hagut finalment xiulada a l'himne espanyol abans del partit, tot i que l'Atlètic Club havia demanat explícitament, havia comunicat als seus seguidors que mantinguessin respecte, que no fessin cap mostra doncs en contra. S'ha de dir també que ha estat força menys estrident que en altres ocasions.
Doncs veurem quin impacte té això tot plegat, perquè la celebració encara s'allargarà. Fins dijous no sortirà la famosa gabarra, que fa 4 dècades que no surt a la Ria del Nervión a Bilbao. Per tant, veurem quin és l'impacte que pot tenir sobre la campanya electoral, perquè les eleccions són d'aquí 2 setmanes. Ara les celebracions, com dèiem, s'allarguen fins dijous, i veurem com dura aquest parèntesi en l'agenda dels partits, que no facin grans actes fins d'aquí uns dies. Ahir, abans del partit, Pedro Sánchez va aprofitar, a més, l'absència de líders del PP, que estaven de casament, també parlarem ara, per acaparar protagonisme.
Sí, el president espanyol va criticar Alberto Núñez Feijóo, qui diu no té ni veu ni vot dins del PP, i acusa el partit de fer el joc a l'extrema dreta.
Y esta es la derecha que tenemos. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia.
I conscient que Madrid necessita els vots de Bildu i del PNB, Sánchez no va entrar en el cos a cos amb els nacionalistes. Tot i així, el candidat a l'endecari dels socialistes, Eneko Andueza, sí que va deixar clar que no pactarà amb Bildu.
Mentrestant, pel que fa a les eleccions al Parlament de Catalunya, ahir Carles Puigdemont va exhibir múscul en un primer gran acte de precampanya a Elna, a la Catalunya Nord. Puigdemont es va presentar com l'alternativa a un govern, el de Pere Aragonès, que diu ha perdut el nord.
L'expresident va rebre un bany de Massas fent un discurs davant més de 2.000 persones en un acte electoral ja sense pantalles ni streamings. També va llançar atacs a Esquerra, a qui acusa d'haver malbaratat la majoria independentista al Parlament.
I avui el país, ho sabem tots, té un govern que ha perdut el nord, un govern desmortat, i sobretot ha estat incapaç d'una cosa que crec que hem de ser molt severs en el judici que li hem d'adreçar. Ha estat incapaç de reconstruir aquella majoria política i social que les urnes ens van donar per culminar el procés d'independència.
Puigdemont va treure pit de les negociacions de Junts a Madrid i es va reivindicar com l'únic candidat capaç de plantar-se davant l'Estat. Esquerra, però, retreu a Junts que només posi el focus en el retorn de Puigdemont. Pere Aragonès els hi retreu que no parlin de com gestionar el país i també carrega contra el PSC, que diu està controlat per la Moncloa.
Uns estan obsessionats en aquestes eleccions a no molestar la Moncloa. I els altres estan obsessionats només amb un objectiu personal, amb un retorn personal, que pot ser legítim, però això no dona resposta a les necessitats del país.
Aragonès que insisteix també en la proposta d'un debat a tres amb Carles Puigdemont i Salvador Illa, i si no és possible, s'ofereix a debatre cara a cara amb cadascun d'ells.
No hi ha hagut rèplica encara, resposta per part de Junts d'aquesta petició de debat. Els socialistes, que es mantenen en tot cas en la negativa de debatre només amb els dos partits independentistes, Salvador Illa els acusa d'haver fet perdre 10 anys Catalunya amb la seva gestió. El líder dels socialistes, que avui en una entrevista al diari Oponessa descarta rotundament un govern sociovergent.
No solo veo difícil, sino que incluso veo conveniente llegar a acuerdos en el arco parlamentario como los que hemos alcanzado en esta legislatura en materias que son de interés para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, no solo con Junts, sino con Esquerra, con los comuns, incluso con el Partido Popular. Podríamos llegar a acuerdos, ¿no? Lo que veo muy difícil es gobernar juntos.
Mentrestant, al Mundo, el candidat del PP, Alejandro Fernández, també parla de pactes i diu que després de l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona no pensen fer president Salvador Illa. I l'altre tema polític del cap de setmana, com us dèiem, és el casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, amb Teresa Urquijo, que ahir va reunir a part de l'aristocràcia i la reialesa espanyola i la plana major del PP.
Sí, entre els assistents del rei emèrit, Joan Carles I, i les infantes Helena i Cristina, així com dirigents històrics dels populars. També la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que el públic que es va concentrar a l'exterior de la l'Església va rebre amb crits de presidenta i que va anar al casament del seu company de partit sense la seva parella, Alberto González Amador, acusat ara mateix d'investigat per frau fiscal.
3 minuts i un quart de 8 del matí, tot plegat avui que fa mig any de l'esclat de la guerra al Pròxim Orient, mig any després del conflicte entre Israel i Hamas, que continua amb els dos bàndols enrocats, amb els esforços diplomàtics per pactar un alto al foc en via morta des del 7 d'octubre. És un enfrontament que ha deixat 33.000 morts i més de 75.000 persones ferides, la majoria civils. Durant aquest temps el conflicte també s'ha escampat per les ara mateix totes les mirades són a l'Iran, que en les últimes hores ha pujat el to de l'amenaça contra els Estats Units i Israel. Els avisa que es penediran de l'atac de dilluns passat contra el consulat iranià de Damasc, a Síria, on hi van morir 11 persones.
De fet, Iran ja ha deixat clar que la represàlia provocarà el màxim dany possible als enemics. Per això, tant Washington com Tel Aviv estan en alerta màxima. Mentrestant, la comunitat internacional continua demanant a Israel que aturi l'ofensiva a Gaza i obri els corredors humanitaris. De fet, el Regne Unit ja ha enviat un vaixell de l'exèrcit cap a la franja per mirar d'assegurar el corredor de Xipre. Però les pressions per al govern de Benjamin Netanyahu també creixen dins les seves fronteres. Ahir unes 100.000 persones es van manifestar a la capital per exigir d'una banda que s'arribi a un acord per alliberar els hostatges immediatament i de l'altra eleccions anticipades. Aquesta protesta ha estat la més multitudinària dels últims mesos i ha acabat amb 5 persones ferides i alguns aldarulls.
Aquest mig any de guerra és el tema del dia, els articles d'opinió amb Netanyahu, Víctor Vives, com el blanc de totes les crítiques.
Segons La Vanguardia, la victòria total que va prometre sobre Hamas sembla impossible i ha perdut el suport internacional, però també ha quedat en evidència la incapacitat d'aquesta comunitat internacional per pressionar-lo. El director Jordi Juan afegeix: Netanyahu sap que el dia que baixi del tanc i el seu país torni a la normalitat, la seva continuïtat serà discutida pels errors de seguretat que va provocar la matança de Hamas. Per tant, la guerra es manté. Esther Vera Lara coincideix que el primer ministre té políticament els dies comptats i el seu miserable oxigen és allargar l'estratègia del terror. Al periódico llegim que el propòsit inabastable de Netanyahu de persistir en l'aniquilació de Hamas ha portat Israel a una situació indefensable. A més, afegeix, la implicació creixent de l'Iran amenaça d'estendre la crisi a tota la regió. I a propòsit d'això, escriu Samina Aira al País, si la situació ara ja és esfereïdora, la que s'acosta podria ser realment terrorífica. Si l'Iran respon l'atac contra el seu consulat a Damasc, ningú sap fins on i fins quan es podria estendre el conflicte. Netanyahu és capaç de provocar una guerra regional per mantenir-se al poder.
Pràcticament un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, com es presenta el diumenge?
Doncs molt semblant al dissabte, això vol dir parlar de pols africana, aquest cel tèrbol, amb calor d'estiu a l'interior i al Pirineu. Ahir es va arribar per primer cop als 30 graus en el cas de Lleida, la ciutat, la capital de la terra ferma, aquestes temperatures altes. Avui no s'hauria d'enfilar tant el termòmetre i l'altra realitat és a la costa, amb aquests núvols baixos, amb ambient fresc, per tant, aquesta dualitat de temps acompanyada d'aquestes boires i després d'una nit que ha estat notícia al Priorat, en el cas d'en Margalef, perquè no s'ha baixat dels 21 graus de mínima.
Un quart de vuit.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Històries de rentar la roba amb Detersalin.
Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
Detersalin Pearls.
Què?
Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
Els detergents Detersalin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
62.818, 62818, de la sèrie 12, 012.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ràdio Memòria.
Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Anem amb el Ràdio Memòria, l'espai on recordem moments de la història pràcticament centenària de la ràdio aquest país. Avui amb què?
Doncs avui porto el primer versió RAC1 de la història.
Oh.
El primer versió a RAC1. Era el dilluns 5 de setembre de 2005. Passaven uns minuts a les 4 de la tarda, després del butlletí, que llavors es feia a les 4. Així va sonar el primer minut d'un històric programa en la seva etapa RAC1. Fa ja més de 18 anys.
RAC1.
Veus, aquí, veus, hi ha la cadira. Seu.
Sí, no, sí, diguéssim que ja la tinc vista.
I la taula, veus, que està tota...
Sí, no, és que ja he vingut...
És neta, és neta, acabada de polir.
No, si vaig estar aquí amb el... Vull dir, amb diferents programes de RAC i fa un moment ja... Vull dir que m'està ensenyant coses...
Sí, bueno, i aleshores, veus, aquí tens el micròfon.
Sí, sí, sí.
Que és com a diferent de...
Bueno, si fa no fa, totes les emissores de ràdio hi ha un micròfon, hi ha una taula, hi ha un...
Veus, i si guaita.
Sí, la vista, sí, sí, sí. M'han comentat que... És el Xavi Bosch aquest matí m'ha dit que feien referència a la...
Ja, doncs allà, és el Montjuïc.
Sí, 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 perquè ja he dit que s'hauria de fer...
Guaita aquí, gràcies a sota, ja... Sí. Ara l'han robat. La paperera. Bueno, ja passa, això també hi ha com uns robatoris sempre, però és normal. En tot arreu,
La paperera està extraordinària.
I aleshores, doncs, veus...
Sí, sí.
Allà ja trobaràs, hi ha un botó, que és l'aire condicionat. Allò que...
Bueno, com a tots els
estudis. Si ho poses una mica més fort, va més ràpid.
Sí, sí.
I si va cap a menys, doncs fa més calor.
A l'hivern ja va bé, però a l'estiu hauries de provar d'allò.
Sí, sí, molt bé.
I aleshores després ja, veus, si t'hi fixes, ja tenim la tele.
Bueno, com totes les emissores de ràdio tenen televisors per seguir segons quines coses.
És diferent aquí, perquè si t'hi fixes... Engega-la, noia, engega-la. Per
aquí s'ho apena.
Sí, jo és.
La Charling, l'Àngela Charling.
Vull presentar-vos
a... Com la pell de Barrabàs.
Venís conmigo?
Fan Falcon Creix.
Això, fa Falcon Creix.
Brillant.
Sí. Era el primer minut del versió RAC1.
Meravellós.
Any 2005.
Que grans el Clapés i el senyor Marcelí inaugurant el versió RAC1, que ja fa 18 anys que s'emet també en aquesta emissora. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i diumenge fem Tots Sants al Via Lliure, felicitem un dels sants del dia i aprofitem també per felicitar algú que té un nom que no és el santoral. Avui és diumenge 7 d'abril, aquí toca felicitar.
Doncs avui celebrem Sant Epifani. Va ser bisbe i màrtir a l'Àfrica i l'arrel del nom prové del grec epi, que vol dir sobre, més faino, que vol dir brillant. Per tant, seria l'equivalent a molt brillant.
El Juan Antonio San Epifanio no es deia Epifanio de nom.
No, era Juan Antonio. Era Juan Antonio,
què he dit?
Juan Antonio San Epifanio era el cognom San Epifanio.
Ah, vaja.
Que tenia un germà, per cert, que també deia jugar a bàsquet. Veus? Epi primero.
Epi primero. Sí. I quants Epifanis llavors hi ha a Catalunya?
Doncs, com en el cas d'ahir de Timoteu, d'Epifanis no ens consta cap, ostres, Xavi. Tu. Ara bé, sí que tenim 139 Epifanios, tots ells nascuts, això sí, abans de 1980, des de llavors cap ni un. I també tenim 132 dones que es diuen Epifania, un nom que es deixa de posar en aquest cas a partir de 1990.
Va, ja que no tenim Epifanis, un nom que no sigui el santoral i que vulguem felicitar.
Ara has parlat de Juan Antonio San Epifanio.
Sí, senyor.
Els aficionats del bàsquet del Barça segurament recordaran que li deien Epi en el seu moment, un dels millors jugadors de la història de la secció. Doncs he anat al món del bàsquet per buscar un nom que no sigui el santoral. Per exemple, LeBron.
LeBron?
Sí, LeBron, una variant del nom, que en francès vol dir LeBron, i en anglès LeBron, que vindria a ser aquell que té el cabell de color marró i que, doncs, fa referència al gran, la gran estrella dels Lakers,
LeBron James. LeBron James. Però, home, no devem tenir LeBrons a Catalunya.
Doncs sí, Xavi, sí que n'hi ha. Tenim 5 LeBrons a Catalunya.
No tenim Epifanis, però tenim LeBrons.
Sí. I 4 d'ells nascuts entre l'any 2010 i el 2019, que són els anys daurats de la carrera d'aquest jugador que actualment, doncs, com deia, juga als Lakers de Los Angeles.
Doncs felicitats, en tot cas, als Epifanis, Epifanios i als LeBrons, que avui en són més, que, en fi, que també els felicitem des d'aquí al Via Lliure. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, torn per la corresponsalia de TikTok amb la Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs ara que la Beyoncé ha versionat Jolín, el seu nou disc country, doncs TikTok ha descobert, no la cançó ja la coneixien, però estan descobrint les diferents versions que se n'han fet. Per exemple, aquesta és, recordem l'original del 74. Jolín, Jolín, Jolín.
Aquesta és la de Dolly Parton.
Aquesta és la de Dolly Parton, però és que el 76, dos anys després, la va versionar la gran Olivia Newton-John. Jolene, 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 Jolene. I després, a l'any 2020, atenció a aquesta, jo no la coneixia, els The White Stripes la van fer en versió rock. I el 2012, aquesta també és molt coneguda per TikTok, la va versionar la Miley Cyrus. La Miley, que, per qui no ho sàpiga, és la fillola de la Dolly Parton.
Ah, sí, fillola.
Exacte, és la seva padrina, madrina, i sí, per tant, l'han cantat juntes fins i tot diverses vegades. I finalment, així sona la versió que ha fet la Beyoncé. Jolene, Jolene.
No és dia de felicitar les Jolins, no?, de Catalunya, mai, no necessito tenir. Bé, en tot cas, em quedo la de Miley Cyrus, diria.
Jo també. Oi? Crec que és la més fidel, perquè la de Beyoncé, tot i que sona molt bé, és una actualització més que una versió, perquè li ha canviat la lletra, no?, i més que suplicar a la Jolín que no li prengui l'home, l'home l'avisa que no li prengui l'home.
Efectivament. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és diumenge 7 d'abril. Va, fem una reculada musical fins a quin 7 d'abril?
Reculem 55 anys fins al 1969. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way
to be free. Bé, el so i la veu inconfusible de Leonard Cohen. Avui recordant què?
Mira, recordem que fa 55 anys que es va publicar el segon disc de Leonard Cohen, Songs from a Room, un disc que va tenir molt bones crítiques i que tenia aquesta base country i va començar a consolidar-lo com a músic. Hi ha diverses cançons importants del disc, però la primera segurament és la més coneguda i també la que han versionat, per exemple, artistes com Johnny Cash o Joe Cocker o Willie Nelson, Birds on the Wire, que també ha influenciat molt el món country. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee.
RAC 1. Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat. Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és una hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que tot just estiguin llevant a aquesta hora del matí, hagi obert un ull i pensen, mira, tenim encara tot el diumenge per construir, i intempestiva per aquells que, en fi, canalles, diria, en alguns casos, que tot just estan tornant cap a casa després d'una llarga nit. Digue-li cultural, digue-li d'ambient, digue-li de diversió, i que estan tornant cap a casa, o de feina, fins i tot, i que a aquesta hora començaran a intentar descansar el seu cos al damunt del matalàs. Però aquest moment d'interregne, de xoc de civilitzacions, per entendre'ns, és el que utilitzem des del Via Lliure per desplaçar-nos a un raconet que li tenim un carinyo profund, que és un raconet molt especial, un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament on es troba, al final del qual hi ha un edifici que no té gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, però que amaga darrere de la seva immensa porta una quantitat ingent de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i l'Albert Beurleguis, que el regenta amb mà de ferro. Què tal, Beurleguis? Bon dia.
Bon dia, Bundó. Com estàs? Com va
perfectament,
tot?
Perfectament, perfectament.
Sí?
Sí, home, molt sí. Bé, en el primer hi ha diumenge d'abril i això sí. Vol dir amb temperatures una miqueta passadetes de voltes, perquè no
sí,
negar-ho.
Potser, sí, no ens passem, eh? Vull dir que sí, sí. Ha ja, sigut ja un... està bé la primavera i tot el sí, rotllo sí. Aquest, però home, poder que... Ha és que ja sal... estem fregant l'estiu ja gairebé, eh? Vull
ha
dir
sigut
que...
un salt massa bèstia des del meu punt de vista, però vaja. Va, anem a llegir cartes, et sembla?
Sí. Mira, tenim cartes encara, són del desembre de l'any passat encara, eh? Vull dir que per aviat ja saltarem al mes de gener, eh? Són una del 3 i una altra 4 de desembre. La primera és una postal que ens arriba de Madrid, la ve signada la Sílvia, i ens diu el següent: estimats a Xavi i Albert, la meravella dels viatges, en el meu cas, és la companyia. Viure un cap de setmana amb ells i xocolata i xurros i teatre i composicions i exposicions i fotos i llums i més llums i gent i molta gent i molta alegria al carrer. Una forta abraçada i bon Nadal, la Sílvia, des d'aquesta postal que ens arriba des de Madrid. I la segona carta és una carta que ens arriba, mira, des de Molins de Rei, ens la signa en Xavier Moreno, crec que és un noi que ens ha escrit en alguna altra ocasió, a veure, de dins extraiem, doncs mira, sí, dos fulls, però mira, estan escrits amb llapis, a més, goita, és una cosa curiosa,
bé,
eh? Amb llapis que... Sí, 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 sí.
Últimament no es porta.
I el següent. Molins de Rei, 3 de desembre del 2023, estimats mestres de la B. Beurlegui i Bundó. Tres raons em fan escriure aquesta carta. La primera, la gran il·lusió que em va fer sentir a través de les vostres veus la meva primera carta enviada al mes de setembre. La segona, la crida rebuda fa un parell de setmanes que provocava l'activació urgent del pla d'emergència més greu dels que disposem al nostre país. Molt per sobre dels Inuncat o Infocat, el temut Pluricocat. Estigueu tranquils, els equips de salvament ja ens hem mobilitzat per aconseguir tornar a la normalitat el més aviat possible. I la tercera, el sobresalt que he patit aquest matí trobant-me estirat al llit mentre us escoltava pacientment parlar sobre la B-baixa d'Evident. A la pregunta de l'Albert al Xavi, has vist Willow? Aquest ha respost un innocent no.
Sí, sí, sí.
I de sobte, el cor se m'ha aturat i he sentit el rampell d'aixecar-me a escriure-us per prevenir-te, Xavi, que no et pots perdre aquesta meravellosa història d'aventures. Recordo com si fos avui que la vaig veure a l'extingit cinema Niza quan tenia 14 anys, en aquelles sessions contínues amb un amic de la infantesa, la setmana de l'estrena. Ens vam plantar al cinema un dimecres, dia de l'espectador, la primera sessió de la tarda, pels vols de les 4. Érem els únics a la sala i vam gaudir tant que quan va acabar ens vam quedar a la sala i la vam tornar a veure. Fa uns mesos la vaig tornar a veure a casa acompanyat dels meus fills i mentalment em vaig traslladar a aquell cinema, imaginant-me baixant per les rampes de neu sobre aquell escut fugint dels dolents mentre sonava aquella meravellosa música de James Horner. Aprofito també per felicitar-vos el Nadal i desitjar-vos un feliç any nou i reitero, llarga vida al Basar de les Patates i a la Tertúlia de les Sorpreses. El Xavier Moreno des de Molins de Rei. Quina carta més simpàtica també,
molt,
eh?
Molt fantàstica. Moltíssimes gràcies amb ell i evidentment a la Sílvia, aquesta carta que ens envieu també des de Madrid. Ja sabeu que podeu seguir-les enviant, encara que no us hagueu sentit llançats en el seu moment pel Pluricocat, podeu, en fi, la onada d'arribada de cartes hauria de ser més regular al llarg de l'any, si pot ser.
Sí, perquè si no ve una allau, llavors estem al mes d'abril, que encara estem llegint cartes del de desembre. Vull
correcte,
dir que...
correcte. Sigui tot una miqueta més tranquil. O sigui, que ara també, si voleu anar enviant cartes d'aquestes primaverals o de plans d'estiu, el que vulgueu, o fins i tot aquesta època, que també, jo ja entenc que és una època que la gent comença a sortir més i és més agradable sortir fora i es presta menys a la reflexió íntima d'una casa o d'una habitació, però també podeu explicar-nos què esteu fent, de si esteu aprofitant aquests matins de cap de setmana perquè fa una miqueta més de bon temps o fins i tot els dies que ha plogut, per explicar-nos què és el que feu, gairebé rutines o què és el que veieu des de casa o el que us interessa, en tot cas. Bé, ja sabeu que podeu fer-ho al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona, i com sempre l'acord és que el Beurleguis les llegirà totes per antena i un cop llegides les respondrà una per una. Bé, vaig al Beurleguis Express, com és habitual, que consti que confio en tu perquè mai fa... Mira, allà el tenim, perfecte, lluent, net, perfecte, estat de revista, bandereta al canto,
sí.
A veure, home.
Sí, bueno.
Escolta'm. Puja el nivell de dificultat, perquè aquesta ja la vam veure fa dues setmanes.
Buscarem notícies que siguin d'un país molt remot perquè el nen pugui endevinar la bandereta. És que, Xavi, ja està bé, eh?
La ciutat de Barcelona. Aquesta és com vam parlar, de l'autobús, no?
Sí, sí, fa un parell de setmanes hem parlat de l'autobús. Sí, sí, sí. Avui no anem per això a Vallvidrera, crec que va ser quan vam anar a recordar aquella història tan maca d'aquell conductor d'autobús que li van fer un homenatge quan es va jubilar, sinó que anem a un supermercat del centre de Barcelona, d'aquests que està obert 24 hores al dia.
Ui.
De fet, a veure, qualsevol establiment d'aquest serviria, eh? Però anem a un que està obert i que, a més, sempre hi ha molta gent. Vull dir que ens permetrà també socialitzar una mica. Estàs a punt? Vaja, no que falta que agafis jerseiet perquè, a més, anem a Barcelona. Vull dir que la cosa no... Vale, doncs va, anem a Barcelona.
Som-hi. És de guiris, el súper aquest?
Bueno, és d'aquests aquests que estan oberts i que han a 24 hores. Ara ho veiem. Tot, evidentment, clar, és que...
No, no, si no para aquestes hores del matí, mira, mira la cua que hi ha per anar pagant.
Aquí, que... Jo diria que aquí es produeix el xoc de civilitzacions que deies abans, eh? Vull dir, hi ha els primers, diguem-ne, visitants que són els que s'acaben de llevar i, ai, m'he deixat el cafè per entendre'ns, l'he acabat i vaig a buscar-ne un, eh? Però també venen els últims noctàmbuls. Mira, aquella colla d'es veus allà.
Home, ja es veu. Eh?
És que aquests... Aquesta secció de begudes alcohòliques
han vingut... Sí, estan perjudicadets, eh, aquests?
Sí, sí. Ui, estan bastant hipotecats, eh? Vull dir que...
Hipotecats, eh? M'agrada bastant el concepte.
Mira, avui hem anat aquí perquè ens volem fer ressò d'una enquesta que arreu de l'estat espanyol ha fet una empresa d'alarmes anomenada STC a 10.000 supermercats preguntant sobre quin és el producte que es roba més.
Ah, sí, és veritat, ho vaig llegir.
El rànquing l'encapçala l'oli, que ja sabem que s'ha encarit moltíssim els darrers mesos, seguit dels vins i fins i tot productes d'afaitar. Però també és curiós perquè cada comunitat autònoma té els seus preferits. Sense ser el producte més afortat, a Galícia, per exemple, destaca el pop, que és el més robat. Al País Basc, la cosmètica, a La Rioja, la xocolata i Andalusia, el formatge, i a València, el que roba més és el cafè. En el conjunt de l'Estat, el valor del que es roba arriba cada any als 1.500 milions d'euros.
Quina barbaritat,
eh? No estem parlant de cap tonteria.
I a Catalunya, què?
Mira, a Catalunya no és l'excepció i el que es roba més és l'oli, els licors, el cafè, les escopinyes...
Les escopinyes,
la xocolata,
eh?
Les escopinyes, tu. La xocolata i el cava.
Déu meu.
I tret de l'oli, en què sí que podem dir que és un producte de primera necessitat, ja veus que la resta... A veure, d'acord que el cafè poder sí, però les escopinyes, a no ser que sigui per acompanyar el vermutet, i la xocolata, que per mi sí que és imprescindible, però home, no és allò que sigui de primera necessitat, no?
No, no podríem definir-ho així. No.
Clar que sí. Més enllà de l'incivisme que comporta aquestes accions, i excloent de la necessitat, que tampoc l'acceptem, però que seria, diguem, més comprensible d'entendre, ignorem el motiu per al qual es decideix no passar per caixa per pagar aquests productes, però sí que sabem que dedicarem un nou bazar de les sorpreses, el que farà el número 346, a un d'aquests elements ben present a les celebracions. L'anomenem xampany, escumós o aigua de Sant Sadurní d'Anoia. Avui, la lletra C. La C de cava.
Mira que s'ha fet una feina en els últims anys, sobretot, per intentar extreure una imatge molt vinculada al cava com una beguda de celebració, no?
Uh-huh.
Com d'extraordinària, una mica, no? Que això s'entén que es treballa, perquè des d'aquest punt de vista a vegades el vi sembla una cosa... No diré ordinària, però Déu-n'hi-do,
sí,
com una beguda qualsevol, quotidiana,
sí.
Exacte, uh-huh. I el cava no? Però s'està treballant des del canvi d'actitud. Jo crec que no ho han aconseguit encara, però s'està treballant. Està molt lligat, no, el cava, encara, el tema de la celebració.
Home, sí. Jo diria que és també una actitud, vull dir que hi ha qui treu cava a la mínima, eh?
Qualsevol
visita de casa, patapam, el cava, perquè, home, no ens enganyem, no? Tal com dius, està lligat a les celebracions, a aniversaris, a casaments, banquets, anuncis importants. El cava, no ens enganyem, fa festa.
Home, aquell mateix moment, d'obrir-lo.
Clar. És que està envoltat d'un cert ritual, les copes que han de ser d'una determinada mena de manera, l'obertura del cava amb el soroll que fa, el repartiment, les bombolletes, el brindis, el que en pararem, tot està, diguem-ne, envoltat d'un ritual que és molt maco. I, a més, no només el tenim als àpats, també en moments especials de celebració, com, què sé jo, quan se celebra el triomf d'alguna competició, que és allò que veiem, no? sobretot automobilística, allò de sacsejar l'ampolla i llavors obrir-la, no? I és curiós, perquè aquest costum arrenca des de fa més d'un segle, l'any 1907, quan es va fer el Pequín-París, on va haver-hi una quarantena d'automòbils que van sortir de la capital de Xina, només 5 en van arribar a França, i el premi, home, no és que fos molt generós, perquè era una ampolla de xampany.
Ah, era el premi, una ampolla de xampany.
El premi era una ampolla de xampany, que suposo que no el devien obrir en aquell moment.
No, no, clar, clar, imagina't.
Perquè si no, ja ha arribat i pom, ja s'ha acabat, no?
S'ha acabat el premi.
Això mateix, des de mitjans dels anys 60 sí que hi ha la tradició de banyar en públic amb cava per celebrar la victòria.
De veritat, eh? O sigui, si l'esforç d'anar des de Pequín a París i que la meitat o un 70% dels vehicles no arribin és que et donin una ampolleta de cava, sí, ja ha de ser bona, dius, eh? Ja ha de ser bona, eh?
I a més no oblidem que trobem la tradició també de trencar una ampolla de cava a la proa d'un vaixell, a la seva varada, no?, que és quan es posa al mar. El ritual és antiquíssim i substitueix l'inicial que es feia i que, segons es diu, era quan el fet de posar un vaixell al mar i, per tant, doncs, desafiar les convencions d'estrenar-lo, això suposava que s'havia de fer un sacrifici.
Un sacrifici?
Els vikings, un sacrifici que, evidentment, havia de ser humà.
Què?
Sí, els vikings immolaven enemics posant-los sota el vaixell quan aquest baixava al mar, que era una manera, diguem-ne, de demanar permís a les deïtats marítimes que hi hauria un vaixell que, bé, doncs seria un intrus, que en el fons és això, no? Sí, no massa subtil, aquestes estrenes no són, eh?
Bueno, doncs millor trencar una ampolla de cava, la veritat, eh?
Millor que sí, eh?
Que un ésser humà allà lligat al fons.
No, a més, clar, lligat allà, a més, clar, imagina't el cruixir d'ossos que es devia sentir baixava el vaixell, eh? Vull dir que havia de ser una mica impressionant, eh? Perquè, a més, si no es fa amb això de l'ampolla, doncs també diuen que porta mala sort, el que no deixa de ser, evidentment, no deixa de ser una superstició, però atenció, perquè quan es va avarar el Titanic... no va haver-hi ampolla de xampany que s'estrenés. I tots recordem que és el que va passar.
Home, el senyor Marcel i Virgili ho sap perfectament, no?
Que és correcte,
I el segurament deu saber el motiu pel qual no es va trencar l'ampolla de cava.
El que també és antic, però no tant com pensem, és la manera d'elaborar-lo.
Per cert, estàs parlant sobretot de xampany més que de cava, no? O què?
Sí, a veure, hem de fer una precisió que ja se sap, però que, vaja, que convé això poder recordar una mica, no? Estem parlant d'una beguda elaborada segons un mètode que és propi de la regió de la Xampanya, a França, que tradicionalment s'anomenava així a tot escumós que es feia d'aquesta manera, però l'any 86, a 1986, es va establir una denominació d'origen per la qual només es pot anomenar xampany el que es fa en aquell lloc de França. Per això nosaltres l'anomenem cava. I encara que és curiós, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció com hem interioritzat completament aquesta paraula de cava. A mi, fonèticament, resulta infinitament millor xampany, que és una paraula més festiva, més alegre, més enjugassada. El cava, ostres, ens remet, d'acord, sí, a un element, diguem-ne, com molt rural. La terra ens remet, diguem-ne, a l'origen, però xampany a mi, no sé, m'agrada més, eh? I
ja li dona, li dona un aire, potser...
Un sacrilegi, eh?
Ui, sí, aquí tindràs una pila de gent llançant-te del coll.
Sí.
Estem parlant de la paraula, no del contingut,
sí,
eh?
Sí, que de la paraula, no del contingut, eh?
T'omple més la boca i té un aire, fins i tot, que aquí és molt, a vegades, els mals que tenim a casa nostra, no? Que és el reconeixement d'una paraula que té un punt d'exotisme, no? Xampany, ja saps que no és una paraula, diguem-ne, que tingui les arrels fermes a Catalunya. Llavors, per tant, li dona aquest aire com d'un cert, fins i tot esnobisme, diria, en algun cas.
Sí, també és veritat que el xampany sempre s'havia utilitzat moltíssim. Jo recordo que de nano tothom utilitzava la paraula xampany. Va ser després, quan ja era adolescent, que es va intentar canviar el cava, i a més amb gran fortuna. Només em poso estrictament amb la paraula. Pel que fa al contingut, escolta, aquí tenim caves estupendos, només faltaria, vull dir que... I res, tal com dèiem, tot comença, com dèiem, en aquesta regió, al nord-est de França, des de temps antiquíssims hi havia hagut vinyes, però no és fins a finals del segle XVII quan es comencen a embotellar vins poc abans d'acabar la primera fermentació, per tal de conservar millor les aromes. I se'n van adonar que apareixien llavors unes bombolletes i que les ampolles esclataven, de manera que van anomenar aquest tipus de beguda els vins del diable, perquè esclataven, o saltataps, precisament per l'efecte que produïen. I es diu que va ser un monjo benedictí, un tal Pierre Peignon, que es va dedicar a millorar el seu procés d'elaboració, i va ser llavors quan es va embotellar amb vidres, això sí, molt gruixuts, i un tap de suro perquè aguantés la pressió.
Has dit Pierre Peignon?
Sí.
No és el Pierre, o sigui, és el que dona nom al Dom Perignon?
Sí, jo suposo que no sé exactament, però vaja, el Dom Perignon, per entendre'ns, que tenim a les botigues, és el que dona nom o està fet amb honor seu, això, vaja, sense cap mena dubte. A casa nostra, tot plegat arrenca, doncs home, molt més tard, gairebé dos segles més tard, a la segona meitat del segle XIX, es fa servir el mateix mètode, però utilitzant varietats de raïm autòctones del Penedès, de manera que els primers xampanys catalans, com se'ls anomenava, es presenten a l'Exposició Universal de París de l'any 1867. 20 anys més tard arriba la temuda plaga de la filoxera, que va arruïnar els cultius i que va provocar, tots sabem, una veritable hecatomba, i llavors, clar, es va quedar a començar de nou, renovant les varietats, i durant els anys 20 és del segle passat és quan comença una expansió a nivell mundial que encara continua amb gran èxit. El xampany i el cava sempre han anat associats, doncs, allò que dèiem, al luxe, a la sofisticació, a una certa elegància, però quina podríem dir que és l'ampolla més cara del món?
Home, no sé quina és la més cara del món, però vaja, deu ser alguna que tingui alguna cosa especial o que sigui molt antiga. Tampoc, no sé. Sí. És una d'aquelles coses que et preguntes, no? A vegades el preu de determinats vins o de caves, que no sigui perquè és molt singular, però en canvi sigui imbevible, perquè és tan antic i tan especial que gairebé el valor el té perquè està tancada.
Doncs sí, efectivament. Jo diria que, bueno, el que apuntes tu, no? El que marca el preu d'una ampolla és essencialment, doncs això, la seva singularitat. El fet que no en trobaràs cap altra exactament igual. Es diu que l'ampolla més cara costa prop de 2 milions d'euros, però perquè està incrustada de diamants, el que, home, molt de mèrit no té, perquè no, agafes qualsevol ampolla, li poses diamants, sí, patapam, 2 milions d'euros. Home, doncs no massa mèrit, la veritat, no? Ara, no se t'acudeixi llavors a tirar-la al contenidor verd quan acabes, pum,
home,
anem a verd. Home, això si de cas no, vull dir que... No, jo parlo d'ampolles realment valuoses, però per la seva història, no? Com el xampany, per exemple, del Ritz-Carlton de Moscou, que disposa d'un celler amb ampolles que daten de l'any 1916 i que van ser enviades amb vaixell als tsars de Rússia, pocs mesos abans de la famosa revolució de l'any 17. El vaixell que transportava aquestes ampolles es va enfonsar i van haver de passar 60 anys fins a 1997 en què es van recuperar aquestes ampolles. I cada una d'elles es ven per uns 250.000 euros.
Déu meu.
O sigui que déu-n'hi-do per entendre'ns el preu. I no t'encara podria ser l'ampolla de xampany més antiga conservada, que podria tenir el Bob de, no sé, uns 240 anys. Es va trobar a l'any 2010 amb una trentena d'ampolles més i també, curiosament, en un vaixell enfonsat al mar Bàltic. Es pensa que podrien pertànyer a un enviament que va tenir lloc als vols de l'any del senyor de 1780 entre llavors rei de França, Lluís XVI, i l'emperadriu Catalina II de Rússia. I aquest xampany, anomenat Veuve Clicquot, es va començar a produir l'any 1772 i es va deixar de fabricar a la Revolució Francesa. Per tant, doncs, en un període molt concret de la història. Cada ampolla podria valdre uns 60.000 euros, que està bé, però clar, no són els 250.000 que abans hem comentat del Ritz-Carlton. I ja que estem a França, doncs va, una copa que hi té molta relació, la Copa Maria Antonieta.
De fet, hi ha diversos tipus de copa. De copes i que hem vist al llarg del temps, no? Per veure-hi cava o xampany, no?
Sí. A veure, la que es porta ara és la copa flauta, que es diu, no? Que és aquella allargada, que segons els experts impedeix que la beguda perdi la frescor i també el gas, però jo admeto la meva absoluta debilitat, possiblement per la història més o menys llegendària que hi ha al darrere, per la copa Maria Antonieta, que té aquest nom en honor de l'esposa rei de França, Lluís XVI, tot i que també se l'anomena la copa Pompadour, perquè està relacionada amb una de les amants del seu predecessor, és a dir, de Lluís XV. Aquesta copa Maria Antonieta bastoneta té forma de banyera, és aquella copa clàssica que hem vist a les pel·lícules als anys 30 i 40, és de diàmetre gran, i la llegenda diu que el motlle original es va obtenir del pit esquerre de Maria Antonieta o de Madame Pompadour. A veure, jo segur que aquesta història no és veritat, però com a història és tan deliciosa que, òbviament, la compro. Com deliciosa també és la primera representació pictòrica del xampany en un quadre de Jean-François de Troyes.
Qui era aquest Jean-François de Troyes? Sí. Que, per cert, ara penjarem la foto del quadre, si algú la vol veure a les xarxes del programa.
És un quadre deliciós. De Troyes va ser un pintor francès d'estil rococó que va viure entre els segles XVII i XVIII. Té obres sobretot religioses, però també mitològiques, històriques, molt pròpia de l'època, per entendre'ns, no? La seva producció més interessant, però, són una sèrie de pintures, de miniatures que retraten escenes de la vida quotidiana, que, en el fons, amb el temps es converteixen en veritables documents gairebé sociològics o antropològics. I una d'elles és una pintura que porta per nom l'esmorzar d'ostres. Va ser pintat l'any 1735, on és la primera vegada en una pintura en què es representa el xampany. I en aquest quadre es veuen uns nobles amb els seus luxosos vestits, les seves perruques emblanquinades, degustant, doncs això sí, un plat d'ostres i brindant amb una certa solemnitat. Brindant, òbviament, amb xampany. I ja que parlem de brindis...
aquest moment de la, en fi, de la tradició, no? del ritual de brindar, se sap d'on ve això?
Sí, és un moment... jo sempre tinc molta debilitat per als brindis, perquè és un moment, diguem-ne, d'una certa solemnitat, en què les converses s'aturen, els comensals s'aixequen, alcen les copes, i aquí ja depèn, evidentment, de la inspiració de qui proposa el brindis, A vegades està més o menys encertat, però és el moment en què es poden dir coses, per entendre'ns, que tenen aquesta pàtina d'indulgència, no? De dir, escolta, fas una declaració, per entendre'ns, a principis. L'origen, evidentment, del brindis és desconegut, tot i que es diu que antigament... era un senyal de confiança, perquè les copes dringaven i part del líquid d'una anava a parar a l'altra com a senyal de que no estaven enverinades. És a dir, un senyal de confiança. També es diu que brindant es posa en relleu el cinc...
És fort això que estàs dient, perquè, clar, en circumstàncies i moments de la història era una demostració de que és igual que begui jo que tu d'aquesta copa, perquè al final, en principi, ens tenim tanta confiança que un no matarà l'altre a través d'un verí. És boníssim.
Sí, sí,
això.
Jo m'imagino ara dirigents, diguem-ne, més o menys grans dirigents mundials, tots estem pensant que si en Biden, en Putin, en tota aquesta colla, si haguessin de fer algun brindis,
no,
es mirarien molt de reull, A veure, també es diu que, bueno, la tradició diu que brindant es posen de relleu els cinc sentits, no? D'una banda, la vista, és a dir, es veu en ve baixa la copa, el tacte quan agafes la copa freda, l'olfacte quan olores el cava, el gust quan el veus, i naturalment l'oïda, que és amb el dringa de copes. I el que es diu el brindis, home, ja va una mica a l'elecció de cadascú, no? Des de desitjar bona salut, fer un anunci important, llavors ja la interjecció sembla una mica barateta, allò del xin-xin, el més prosaic, sanilari-sinalari, això, xin-xin. I allò,
si
el criatures... Sant Hilari...
Ai, no, calla, el Sant Hilari, no,
Que allò, si de cas no, vull dir que...
El que no se l'acabi.
Però sí, són aquelles coses que, bueno, clar, escolta, quan es brinda no sempre es té la inspiració a punt, no? Vull dir que... Va, i ja que estem en brindis, home...
No m'imagino, perdona, la cor de Maria Antonieta fent Sant Hilari, tampoc, vull dir que, no?, aquella mirada dient Sant Hilari... No, ni res similar, o sigui que...
Va, i ja que estem en brindis, el més famós de tots que estaran pensant els nostres oients. Evidentment, el de la Traviata.
Liviamo negli eti carici che la bellezza infiora e la fuggevo ora si ne bria voluta. Liviamo nei dolci freni finché fu uscita all'amore, poiché quell'occhio alla cuore ogni possente va.
terra.
Quina meravella, eh?
Home, sí, sí. És aquelles peces que per vegades que l'hagis escoltat, perquè mira que el Brindis de la Traviata, com en general tota l'òpera extraordinària de Giuseppe Verdi, eh? Mai t'acaba de cansar, eh? Podria ja el primer moment que dius, home, podria ja no caldria, però després quan hi entres, i més amb aquesta versió extraordinària del Luciano Pavarotti, doncs t'acabes engrescant. I sì, efectivament, aquí tenim el Libiamo nell'Lieti Calici, el Baguem alegres dels calzes, que és el fragment més conegut d'aquesta obra mestra de Giuseppe Verdi, composta l'any 1852, basada en un relat més o menys autobiogràfic d'Alexandre Dumas. És el final del primer acte, té lloc a casa de Violeta, que és la cortesana, la protagonista, i el brindis es diu una frase d'aquelles magnífiques. Quan, els que som una mica aficionats a l'òpera, quan ara podem llegir, tenim la sort de llegir els subtítols quan anem a l'òpera, tant adones de la riquesa que té dels llibrets, no? I en el cas de la Traviata, crec que va ser Francesco Maria Piave, quan el que es diu, diu allò de tot el que no és plaer és bogeria, gaudim fugaç i ràpid, són les delícies de l'amor. És una flor que neix i mor i no es pot gaudir més. Per tant, és tot el compendi del personatge, evidentment, de la Violeta, que és la cortesana.
Un carpe diem de manual, diguem-ne, no?
Això mateix, carpe diem de manual i frívol, per entendre'ns,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I si ràpid i fugaç és l'amor, doncs ràpida i fugaç també és una polca, la polca del xampany.
No sé si aquest és d'aquestes que puguin haver sonat en el concert d'any nou, que també és una època precisament que s'obren moltes ampolles, no? Que es fa cada any a Viena, aquesta polca del xampany.
A veure, no és les Roses del Sur, no és el Vals de l'Emperador, però sí que no és el Trubi Blau, però sí que és una de les polques, diguem-ne, molt alegres, molt festives. Ja veus que al principi...
Ni la marxa Radetzky, no?
Això mateix, ni de la marxa Radetzky, no? En el seu moment va ser definida com una broma musical, és una breu composició del rei dels valsos, en Johann Strauss II, el fill, va ser composta l'any 1858 durant una gira que va fer per Rússia i va ser estrenada a Pavlovsk, a Sant Petersburg, durant el seu concert d'estiu. Gairebé 100 anys més tard, a l'agost de l'any 1946, una pel·lícula amb xampany que ens feia patir molt. Encadenados.
Señor Devlin, qué alegría, ¿se acuerda de mí?
Señora.
Fantástico, los jóvenes no suelen tener buena memoria. Uy, el champán, esto es algo que me encanta. ¿Me permite?
Què, aquest Hitchcock, Beurlegui?
Aquí tenim una de les obres mestres d'aquest gran mestre, que és Alfred Hitchcock, collita del 46, amb en Cary Grant, la Ingrid Bergman, el Claude Rains. És la història d'una noia que, per raons d'estat, es veu obligada a casar-se amb un antic nazi mentre s'enamora d'un agent secret. I el moment culminant és aquest que estem escoltant, on en una festa l'esposa ha de robar al seu marit la clau del celler on hi ha el xampany perquè la gent pugui trobar proves d'urani enriquit que estan amagades en unes ampolles. Tot ha d'anar sobreprevist sempre i quan no s'acabi el xampany i el marit, evidentment, no trobi a falta la clau. Una obra de les grans obres mestres d'Alfred Hitchcock de la dècada dels anys 40, que ja està atapeïda de grans pel·lícules i que, per qui la vulgui repassar o descobrir, les pot trobar a Movistar i a Contraplus.
Doncs avui, amb aquesta celebració que suposa el cava o el xampany, hem volgut també viatjar-hi a través d'aquesta col·lecció meravellosa, aquest petit celler que tens a l'interior del Basar de les Sorpreses, perquè és que hauràs de posar-te una alarma un dia perquè t'entraran aquí. I endur-se, perquè efectivament no ho negarem, hi ha rampoines a dintre, però per altra banda també hi ha coses d'altíssim valor que millor que ho tinguem ben controlat. Bé, Orlegui, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i ens trobem diumenge que ve.
Bundo, igualment, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges?
I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.